A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Els Reis d'Orient ja han passat, però alguns nens i nenes aquesta nit no eren a casa, no han dormit al seu llit perquè són a l'hospital, estan malalts. I Melcior, Gaspar i Baltasar han hagut de pujar fins aquí dalt, a Collserola, fins Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron. I els solidaris els hem volgut acompanyar, sobretot per veure si ens han portat el regal que els havíem demanat. Volem que s'investigui el càncer infantil, més inversió, recerca en oncologia pediàtrica, tot i que les farmacèutiques no els sigui rendible. També volem l'hospital més gran d'Europa per combatre la leucèmia, els tumors, els linfomes, la primera causa de mort infantil per malaltia. 250 nous casos d'aquestes malalties rares diagnosticats cada any a Catalunya. Un de cada 5 malalts moren. La supervivència s'estanca. Volem millors medicaments per curar-los i disminuir-ne les seqüeles. I volem la llar que més necessiten. Més cases d'acollida com aquesta, per als pares, germans i avis de nens i nenes amb càncer, perquè és una malaltia que pateix tota la família. Avui els solidaris compartirem amb ells, amb aquests valents, el Dia de Reis.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som a la casa del Xuclis, a Collserola, a tocar de la Vall d'Hebron i a prop també de Sant Joan de Déu, que precisament celebra els seus 150 anys. Des del 1867 va ser el primer hospital infantil d'Espanya. Els hospitals de Barcelona tracten cada any més de 4.000 nens i nenes de fora de la ciutat i les seves famílies, els que els toca aquesta loteria dolenta, s'hi han d'instal·lar sense saber fins quan trigaran els metges en dir-los que el seu fill o filla està curat, està net, i moltes no es poden pagar l'hotel, no poden assumir un lloguer mentre dura l'hospitalització.
Goldenrod and the 4-H stone, the things I brought you when I found out you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard just to prove that he was sorry.
Per oferir-los caliu en aquests moments de fort impacte emocional, de por i angoixa, de ràbia i culpa, per compartir les emocions, poder sentir-se una mica com a casa en la mesura del possible, mentre duri el tractament, cuidar-se per poder cuidar, descansar, alimentar-se bé, desconnectar. Els tossuts de la FANOC, de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, van construir aquesta casa d'acollida, la Casa del Xucli. Són 25 apartaments amb jardí, fins i tot un petit hort urbà biològic per cultivar verdures, biblioteca, cuina i menjador que comparteixen les famílies dels nens i les nenes amb càncer. Però què són els xuclis, aquests petits éssers que viuen a Collserola i baixen als hospitals a xuclar els mals rotllos, endur-se els virus, la tristesa? Potser que ho preguntem als petits valents que avui, amb els seus pares i germans, ens acompanyen als solidaris. Jordi, Zoir, Maya, què són els xuclis?
Els xuclis són uns duendes que quan estàs dormiendo venen por la noche a quitarte los enfados y todo, tot lo que no sigui un bo, o sigui, són màgics. I també la paraula xuclis viene de xucla.
Uh-huh. Jo no els veig, els xuclis.
Perquè són màgics.
Només els veuen els nens?
Sí.
Tu ets el Jordi. Què hi fas aquí? Per què vius aquí, en aquesta casa dels xuclis?
Perquè el meu germà té càncer. Aquí estem perquè ha tingut el meu germà un problema i hem tingut que vindre aquí.
Quant de temps porteu?
Quasi 4 anys. No, quasi 3, vull dir.
3 anys aquí?
Sí.
I mentrestant aquí ha nascut la teva germana, la Judit Laia, que té un anyet i mig.
Sí.
Com es viu aquí a la casa dels xuclis?
Pues compartint les coses i jugant amb els teus amics. Aquí tinc el meu preferit. Aquí no tinc molts, però sí puc tindre.
El teu millor amic com es diu?
Zoir.
El Zoir, també de 10 anys, de Balaguer, té càncer, està fent el tractament. Com es viu a la casa dels xuclis? Què hi fas, Javier?
Divertir-me i intentar no aburrir. La professora viene y hacemos clase arriba. Con mi padre, mi madre, mi tía y mi hermana.
Què és el més difícil?
Més difícil el dia que ingreses a l'hospital. Avorrit.
Saps què vols ser de gran?
Enfermer, per ajudar els nens malalts.
Jo vull ser futbolista, delanter, perquè m'agrada Neymar, Cristiano, Dybala, Messi, Fernando Torres...
Una altra amigueta del Jordi, del Zoir, és la Maya, que també està malalta, té 9 anys. Maya, què hi fas aquí? Ara som al menjador, biblioteca de la Casa dels Xuclers.
Jo estoy aquí para hacer un tratamiento de sangre y me han dicho que aquí voy a estar para internarme.
I amb qui vius aquí?
Con mi madre. Mi abuela está en Rumanía y mi padre le ayuda con todo que tiene que hacer. Lo más difícil es que yo he tenido que venir en Palma de Mallorca para ver qué tengo yo y después he venido aquí para hacer el tratamiento y fue muy difícil. Quiero ser arquitecta porque me gusta hacer manualidades con barro. Yo quiero visitar todos los lugares. Quiero viajar para ver todo lo que yo no he visto aún. Muchas cosas de fuera de mi lugar.
Muchas cosas me agradarían a mí.
Ir a jugar con mis amigos. Lo de todos los días, jugar, ir al cole.
Som el Solidari, som a Catalunya Ràdio, avui compartint el Dia de Reis amb nens i nenes amb càncer i amb les seves famílies, amb les seves mares, pares i germans, perquè ho dèiem en començar, el càncer infantil és una malaltia que pateix tota la família. Nosaltres venim aquí un dia de festa, de somriures, d'il·lusió, malgrat tot d'esperança, però ells s'hi queden. Han hagut d'aturar les seves vides. Si us està impressionant la força, la valentia dels petits, espereu que ara us presento els pares, la Carolina i el Luki Tsiranovic, que són els pares del Javier i del Jordi, polonesos, però viuen a Lleida, i vivien, perquè fa ja gairebé 3 anys que són a la casa dels Xuclis. De fet, la germaneta del Javier, la Judit Laia, fins i tot hi ha nascut aquí. Gent Cuye, gràcies per obrir les portes dels Solidaris. Com se li explica al teu fill o filla, un nen petit, que té càncer? Se li diu tota la veritat de la malaltia que pateix? I amb quines paraules? Com s'adapta una informació mèdica sovint complexa a l'infant? Se li ha de transmetre de forma gradual la informació?
Bueno, esto, claro, es complicado decir así de golpe a un niño tan pequeño que lo entra a sala de operación y no puede salir, no puede andar. Esto lo costaba muchísimo tiempo. Claro, lo dice mil preguntas, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué no puede caminar? Claro, llorando y con nosotros, es normal, claro. Pero ya ahora está más aceptado. Lo primero tiempo estaba complicado. Claro, la enzima que tanto tiempo llevamos es que tenemos que decir poco a poco, pero ya ahora mismo ya lo sepa lo que tiene y lo que hay.
La casa es que chula y ayudar muchísimo. Nosotros estamos aquí mucho tiempo y no tengo la familia, solo la familia que estamos la casa y nada más. Que estoy sola, cambiaremos los turnos de hospital, que estoy al ingresado. Es muy fatal, fatal, fatal. Llorando porque estamos a solitos y mi corazón muy fatal y toda la cabeza y todo.
Ya primer día estaba más malo. Sí. Primero día es que nosotros vivimos en Lérida. Se lo cierra a la guardería los dedos así. Lo llama la profesora y dice que tenemos que subir. Como yo estaba trabajando cerca, pues me lo acerco a colegio a ver qué hay. Lo llamamos a ambulancia y llega a hospital. Y lo metieron a resonancia. Primero unos par de pinchazos que lo puede abrir los brazos. y bueno, tenía que meter la resonancia. Tenemos que ir a Barcelona, pero no me quería explicar exactamente lo que hay. Dice que hay algo detrás de la espalda, pero tengo que ir aquí. Y aquí llegamos aquí. Aquí se cambia la vida a 180 grados. Hay gente que no lo aguanta esto. Hay gente que no lo aguanta, pero tienes que aguantar y tienes que apoyar tu hijo o tu hija. Tienes que estar a su lado y ayudar y... Bueno, yo tenía mi propio negocio, pero claro, esto tienes que poner una carta blanca o negra. Te lo pones al lado de tu familia o te vas a su negocio y lo dejas la familia. Que esto no es posible. Yo bajo la puerta del negocio y aquí estamos.
Com afecta, com trastorna un càncer infantil tota la família? Com canvia la relació amb els germans, per exemple? Els germans suposo que noten, que s'adonen que els pares ja no estan per ells de la mateixa manera que abans i això, si no es tracta amb cura, doncs els pot generar malestar, es poden sentir-se exclosos.
Claro, tenía muchas ganas de ir a ver a su hermano, pero claro, a la UCI no se puede entrar. Con la casa de los Xuclis, que ayuda muchísimo a nosotros, por el tiempo que estamos aquí, él está más contento. Aparte que tiene colegio y lo tiene amigos aquí, que lo puede jugar, es que ahora está más contento, ¿no? Como primero tiempo estamos todo el rato en hospital. Para un niño de su edad no es tan bueno, pero ahora es muy diferente.
I com se li explica a un nen de només 6 anys els símptomes que començarà a notar o els efectes secundaris, la caiguda dels cabells, per exemple?
Bueno, esto lo cuesta porque él tenía que cortar también. Claro, de primero que llegamos ahí, llegamos a oncología, tenía que cortar, sí, así. Y no quería. Entonces, la enfermera lo trae la máquina para cortar. Digo, pues, si lo corto yo, ¿lo cortas también? Dice, sí. Pues yo igual que él. Lo corto pelo, que sale más fácil. Lo dices al niño, pues si yo me lo corto, ¿lo cortas también? Y el niño entonces está más contento. Dice, ah, pues vale, yo también. Y los dos. Y hay partes veces que lo hacemos así.
Yo voy yark.
Bueno, de momento, como estaba ahora Navidad y Año Nuevo, entonces ya estaba en casa, pero ya semana que viene otra vez empieza el proceso de...
¿Traumología?
De traumología, rehabilitaciones. Bueno, más complicado estaba en UCI.
La UCI, sí.
La UCI está muy diferente. Primera operación salió 19 horas y la siguiente salida tenía 16 horas. Y claro, en UCI es complicado, el hermano no puede entrar, es que es muy diferente. Si estás en la planta está otra cosa. Bueno, lo único, los ayudas que lo tenemos es esta casa. Cuando yo he perdido el trabajo, tenía que cerrar mi negocio, perdimos el piso. Claro, esto y la encima que no tenemos familia completamente nadie aquí, solo estamos nosotros cinco.
Saludem un altre valent de la casa del Xuclis, l'Abraham Pubill, que és el pare del Jesús, nen amb càncer, que ara està hospitalitzat. Abraham, us ajuda a estar envoltats, acompanyats d'altres famílies que es troben a la mateixa situació i poder intercanviar experiències, sentiments?
Amb la situació que estàs passant, doncs sempre és un factor que ajuda, perquè veus doncs, que són famílies que estan passant doncs, el mateix, i això doncs, que te fa fer doncs, una mica... te fa fer pinya i te solidaritza, m'entens? No pots passar desapercebit, sense algo que tu que ho passes i que ho estan passant. I això pues, te sensibilitza, és algo que ho has de passar per entendre. És el dia a dia, m'entens? Que el que és quan estàs a l'hospital, amb el tractament, pues, clar, pues, l'ambient que te trobes, la gent que te trobes, estan patint pues, la mateixa enfermetat o un derivat de la mateixa enfermetat. I a part això doncs, compon unes despeses que tothom no tenim la mateixa butxaca. Poden fer front a aquestes despeses, però hi ha famílies vulnerables que no poden. I gràcies a aquesta casa doncs, pots tirar endavant.
Com ajudar-lo a no tenir por de les proves mèdiques, del quiròfano, a gestionar i expressar aquesta por, a alleujar l'angoixa, a ser forts?
Bueno, ja que preguntes fa més forts, jo personalment doncs, soc cristià. I com a cristià, doncs... per damunt de la ciència i per damunt de la medicina, doncs jo crec en Déu, en Jesucrist. I això doncs, m'ajuda molt, perquè sé que Déu me treu d'aquí, me treu d'aquesta situació. Però el meu fill té 4 anys, no ho entén. Per una part, millor, perquè si quan és gran doncs, es donen més compte i has de donar més explicacions. Sí que hi ha moments que es donen compte, que no està a Lleida, però per a ell això és un passatemps, no es donen massa compte. Això te fa aprendre a valorar més la vida, valorar pues, els moments bons, els moments pues, quan tens la salut, valora les coses que quan tens la salut no valores o no acabes de veure. Tens una perspectiva pues, més àmplia passant aquesta situació pues, tan dramàtica pues, com passes. És una malaltia, malauradament, que arrastra pues, els membres més principals i no tan principals d'una família. Quan te diuen el nom, sembla que te caigui el món al damunt, però s'ha de fer pinya i hem d'estar tots d'acord de tirar endavant, perquè si no també se transmeteix al crio, si ho passem malament, doncs això també ho transmeteix, aquest sentiment. Hem de ser forts, sí o sí, no es podem derrumbar. Per voler cuidar, hem d'estar forts. No és que no n'hi ha cap camí més, has de tirar endavant. I com repeteixo, gràcies a Déu, pues, a mi Déu pues, m'ajuda bastant.
Com és un dia de Reis o el Nadal a l'hospital? És més dur?
Per mi el dia de Reis o el Nadal no és que a mi me produeixi una satisfacció, m'entens? Me produeix la satisfacció pues, que el crio pues, està content, ¿vale? Pues, que està il·lusionat amb aquestes festes, perquè suposa que li portaran regals, li portaran joguines. Però si parlem dels pitjors moments personals amb el trajecte d'aquesta malaltia, pues és al principi que t'hi diuen, quan tu desconeixes el que té el teu fill, t'hi diuen que té aquesta malaltia. I el millor pues, és quan t'hi diuen que hi ha una esperança i que amb el tractament se'n surt. Pues això per mi és una bona, molt bona notícia i te quedes com a pare pues, més tranquil, més tranquil. El xoc inicial, pues, no sé si vostè és pare, no, pues, ja se pot fer la idea de com és el cop. I un pare, pues, si té un fill, ho entén. Perquè el més gran per un pare i una mare és un fill.
Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte.
El càncer infantil creix, augmenta o almenys la seva detecció. La seva incidència s'ha incrementat un 13% en els darrers 20 anys i afecta 140 nens i nenes de cada milió. Cada any, el monstre més covard ataca 250.000 nens al món. Són sobretot leucèmies, seguides dels tumors en el sistema nerviós central i dels linfomes. I la supervivència s'estanca. 4 de cada 5 menors malalts de càncer es curen. Però després de dècades d'avenços, de millores en oncologia pediàtrica, ens hem quedat en un índex de supervivència del 77%, 6 punts per sota de la mitjana europea. Però això, aquí, als països industrialitzats, a la resta del món, la majoria dels nens amb càncer doncs moren. Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, passant el Dia de Reis amb nens amb càncer i amb les seves mares, pares i germans. Ara saludem el Juan Domínguez, que és el pare de l'Ismael Alejandro, de 8 anys, malalt de leucèmia, que està ingressat, porten 3 mesos a la casa. Són cubans, però viuen a Salou. Juan, com respons a les preguntes? Com se li explica al teu fill, a un nen petit, que té càncer? Se li diu tota la veritat de la malaltia que pateix?
Los médicos llevaron bastante bien esto y él lo sabe, que él tiene una enfermedad que es mala y que puede morirse. Porque cada rato me dice, papá, yo me voy a morir. Y yo digo, no, niño, no, tú no te vas a morir. Para eso están los médicos aquí. Pero él sí ya, él sí sabe. Cuando a él se le empezó a caer el pelito, nosotros empezamos a ver en la almohada y ya el médico nos dijo que en esa semana ya se le iba a empezar a caer el pelo. Entonces yo cogí una maquinita y le pelé bastante rápido para que él no se diera cuenta mucho. Pero no, él me dijo, no, papá, yo me voy a pelar porque me va a salir después de otra vez. Digo, sí, te va a salir después de otra vez, tú verás. Él ha comprendido bastante bien y lleva bastante bien y va caminando bastante bien con el tratamiento. Él es un niño que no... Fíjate que él no llora ni cuando lo pinchan, él es un muchacho bastante
valiente,
pero en algunas ocasiones sí ha tenido sus besos, se pone a pensar mucho, cuando él está pensando mucho yo sí lo cojo y lo saco de eso, le pongo juego, porque a veces parece que le vienen a sus ideitas también, porque tiene que pensarlo, pero bueno.
Què és el més dur, el moment del diagnòstic, quan sents que el doctor diu la paraula càncer?
Yo todavía estoy convaleciente de esto porque... Yo lo veía por la televisión y me parecía, yo decía, para mí, no sé, cuando yo me veía en eso, y miro. Y ahora que estoy dentro de eso, he tenido bastante decaimiento, pero no he ido saliendo porque de verdad que hay que darle un mérito a los médicos. porque han sabido sacar y nos dicen la verdad, pero siempre con un aliento de que sí se puede, que sí, que todo va a salir bien. Esta enfermedad tiene esa cosa, que en algunos muchachos es más, se hace más difícil. Otros muchachos van pasando mejor el medicamento y lo van asimilando mejor. En otros no.
Juan, què fareu quan us diguin que l'Ismael està net, que està curat, que podeu marxar? Com t'imagines aquell dia?
Yo no sé lo que yo puedo hacer. Esa es la alegría más grande que puede recibir un padre, saber que eso se puede hacer. De verdad que sí. Y ojalá, que de verdad que es duro, porque es duro enfrentar esto. Pero enfrentándolo tú te das cuenta que sí, que la vida tiene sus cosas, pero que también nos ayuda a salir de todo. Y en Cuba esta enfermedad se hace más dificultoso por el medicamento que escasea, que a veces no hay el dinero para comprarlo, no es como aquí, que tú llegues y está. Una de las cosas que me ayudó es que el niño mío esté aquí, verdad que sí, lo digo sí, sinceramente, una de las más me alegro es estar aquí en España y que se cure aquí.
Solidaris, idees per canviar el món.
Quan sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí.
El càncer infantil no s'investiga prou, no és una prioritat per a les farmacèutiques, no és rendible perquè només afecta un nen o nena per cada 200 adults. És la primera causa de mort infantil per malaltia, però, paradoxalment, la recerca en oncologia pediàtrica és una de les que més dificultats, més problemes té per recaptar fons. Dir-ne càncer infantil o pediàtric potser és erroni, ho fem per entendre'ns. Els metges l'anomenen càncer del desenvolupament. Són malalties rares, minoritàries, sense símptomes específics i que no es poden prevenir. Són accidents biològics, a diferència dels tumors dels adults. Són molt majoritàriament trastorns genètics. És aleatori, és imprevisible i ataca els més vulnerables. Precisament per recaptar fons, avui els Solidaris a Catalunya Ràdio ens posem la gorra, una gorra que s'ha convertit en un símbol de solidaritat amb aquests nens i nenes amb càncer. Potser la malaltia els pren els cabells, però no els seus somnis, les seves il·lusions. Posa't la gorra és la campanya permanent de la FANOC que permet, per exemple, doncs finançar aquesta casa del Xuclis, aquesta llar tan necessària. Parlem dels malalts, de la família, però no tant del cuidador. Qui cuida el cuidador? Per això hem convidat la directora de la Casa del Xuclis, la Rosa Canals, gerent de la FANOC, de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Ens acompanya també la Pili Verona, treballadora social, amb un peu aquí i l'altre a l'Hospital de la Vall d'Hebron, la Pepa González, psicòloga i coordinadora de les famílies de la casa, i la millor guia possible, la Sara Sansuano de les Ànimes d'aquesta Casa del Xuclis. Com se li explica a un nen petit que té càncer? Se li diu tota la veritat de la malaltia que pateix? I amb quines paraules? Com s'adapta una informació mèdica sovint complexa a l'infant? Se li transmet de forma gradual la informació?
Recomanem que ho facin els pares. Els pares ens poden preguntar com ho fem i nosaltres podem donar-li pautes de com podria fer-ho. Se li explica que no es troba bé, que ha d'anar a l'hospital, potser no se li explica ben bé la paraula càncer i totes les connotacions que té. Això ja ho fem a partir d'una edat més gran.
El cas dels adolescents, per exemple, com afronta un adolescent un càncer?
Complicat, perquè els adolescents ja són complicats de per si. Imagina't estar en el món dels adults, perquè ja són adults petits i a sobre que una malaltia amenaçant per la vida.
A més, els adolescents que estan en un moment en què l'aspecte físic, el grup social de la mateixa edat és molt important i els afecta d'una manera molt, molt més directa en aquest sentit, són molt més conscients i a més la dificultat de ser adolescent se li suma amb la dificultat de la malaltia i els efectes de la malaltia els afecten molt més el seu dia a dia i són molt més conscients d'aquesta afectació.
A cop i volta se'ls trenca el seu món.
Sí.
Deixa d'existir per passar a afrontar una altra realitat, que és la malaltia. Per tant, a l'adolescent el primer que estàs molt cabrejat, perquè jo i perquè m'ha tocat a mi, hi ha aquesta ruptura amb el seu ambient del dia a dia amb els companys, comença a haver-hi diferenciació en temes físics i tot això els va afectant.
El moment més dur, ens han explicat els pares, és el del diagnòstic, que t'ha tocat la loteria dolenta. La paraula càncer se't cau al món a sobre. Com els ajudeu? Com trobeu les paraules justes?
Molt dur per ells i molt dur per tots, pels metges, per infermeria i per nosaltres com a treballadors socials. És un moment molt dur perquè estàs parlant, com deia la Rosa, d'un trencament d'una vida que en condicions normals no passaria per un procés així. I de repente aquesta família es troba en una situació que de la nit al dia canvia, perquè estem parlant moltes vegades que és una analítica que dona uns valors que no tenia que donar, i han vingut directament amb una ambulància a un hospital de referència a posar nom i cognom a aquella malaltia, que és un càncer. Càncer són moltes malalties. Amb aquesta paraula que d'entrada és lletja, no ens agrada a ningú. Et trobes situacions de bloqueig, de negació, de desesperació. És que estem parlant de nens. Que el teu fill et diguin que té càncer és el pitjor que et pot passar, és una de les coses pitjors que et pot passar, perquè el càncer sempre el tenim com molt relacionat amb adults, no? I que, bueno, com ho fumava, com ho no sé, però és que això no ho pots.
Famílies que han anat a fer una analítica perquè el nen no es trobava bé, que pensaven que, no sé, seria una malaltia qualsevol, i resulta que venen molt xocats i costa d'assimilar.
Mentre parlem, el Jordi, el Javier, la Maia i el Zoir estan jugant, suposo que de fons els aneu sentint. Rosa, Pili, Pepa, Sara, és més dur per als pares que per als malalts, em fa l'efecte? Us costa més gestionar les famílies? Necessiten més ajuda psicosocial que els propis malalts que estan rebent el tractament mèdic?
A vegades és sorprenent, tenim un llibre molt divertit en forma de dibuixos que diu la nena, com ara li explico jo als meus pares que tinc càncer? Com volguem dir, s'espantaran, és una paraula. Nosaltres la tenim molt naturalitzada, no? Però clar que fa por i clar que espanta. I depèn de les edats dels nens, es porta d'una manera o altra. Ja hem passat l'experiència de tenir nens de 2 anys que llueixen de càncer, m'explico? Per què? Pues perquè no els hi fa la por que pot fer amb un adolescent de 15 o 16 anys.
Moltes vegades la mirada és més difícil als pares que amb els nens. A les tardes que estem aquí a la casa, els xuclis, arriben els voluntaris, es posen a pintar, dibuixen, i perquè si no portés el cap tapat o la mascareta, que ja n'estàs jugant. En canvi, als pares sempre els llegeixes els ulls o els ombros, el cos, el pes de la realitat. En els nens, els petits, són capaços de distreure's, d'oblidar-se'n, una mica perquè l'intent és que segueixin sent nens. En canvi, això, com li explico als meus pares que tinc càncer, perquè els pares no se n'obliden ni un segon de que allò està passant.
És que els nens tot el rato són nens, o sigui que estan malalts, però són nens.
No sols tenim que quedar-nos amb el càncer i el tractament, sinó tot aquest impacte psicosocial que provoca en la família, que va més enllà del propi tractament. Perquè el tractament, estem en un país del primer món, amb un sistema sanitari impecable, amb uns avanços i una investigació que va cada vegada més endavant i amb molts recursos.
Per exemple, com afecta els germans, no? Que noten i s'adonen que els pares, doncs, ja no estan per ells de la mateixa manera que abans. El càncer és una malaltia que trastorna, que pateix tota la família, no, Pepa?
Són els grans oblidats, els germans, perquè sovint queden, si estan en un altre poble, en una altra ciutat, amb altres familiars, i, clar, també necessiten els seus pares, i, clar, els pares estan més centrats en el fill que estava malalt. Moltes vegades té una davallada d'estudis o surten altres problemes psicològics. Són problemes afegits al el problema de la malaltia.
O també la parella, no? Com a parella,
tant, bueno,
desapareix. Es tornen cuidadors de cap i volta, no? El món de la parella queda reduït a cuidar el fill malalt i a intentar cuidar els altres fills.
Se desconeixen què és per ells la malaltia. La gent també, molts dels pares expliquen les cares de susto que tenen els seus familiars i amics davant d'això, i que molts no saben com reaccionar i que els hi donen el pèsam gairebé ja abans de res. Que els hi dius que ha diagnosticat càncer i em donen el pèsam, que no entenen què està passant, i, o que s'aparten perquè no saben com afrontar-ho.
La supervivència és molt alta, tot i que està estancada, el 77%, crec.
Sí.
Com s'afronta el tema de la mort amb els nens, amb les famílies? Ja és difícil per als adults quan es tracta d'un infant o d'un adolescent, encara ho és més.
Sí que ho és. Aquí a la casa, per exemple, aquest any també han mort alguns nens. És un trasbals per tots, pels nens, per les famílies, per nosaltres també, però bueno, també forma de la part de la vida i ho anem integrant, ho integren les famílies, ho integrem nosaltres, inclús la família que li passa, encara que costi, clar que sí.
El tema del dol, com que és complicat, perquè és un impacte molt bèstia, no? Acompanyem a mida que ens ho demanen. Això també ha de quedar clar, no? Que nosaltres sempre diem que estem aquí. Què has de dir amb un nen que s'ha mort? No hi ha paraules, per tant, hi ha abraçades, hi ha aquests dies que ells es quedaran per aquí fins que no recullen i se'n van, i és molt difícil. En el moment que venen de l'hospital i sabem a través de la Pili, a la millor que ha estat a la planta, que ens avisa, pues, acaba de passar, no fem res especial perquè no es pot fer res especial, simplement han de saber que estem aquí. Hi ha hagut famílies que han baixat a baix, a abraçar-se, a despedir-se, a donar les gràcies de com s'han sentit o com s'ha sentit el seu fill. Això és molt difícil. O sigui, ahir s'ha mort el nen i avui està recollint. I hi ha famílies que no,
Us endueu la feina a casa?
Recordo la primera nena, la primera mort de la primera nena que jo vaig viure, que era un estiu i eren poquets, i li vaig dir, preguntar a la Rosa, i jo, a mi em va afectar, i li vaig dir a la Rosa, dic, t'acostumes? I la Rosa em va dir, no. Ho aprens a gestionar, però no t'acostumes mai. I se m'ha quedat gravada, Rosa, aquesta frase, perquè a més crec que sí que és així, perquè no t'acostumes al que passa, però ho aprens a gestionar d'una altra manera.
Jo a nivell emocional intento gestionar-ho bastant bé. Em preocupa més els dies abans. Són nens que no moren a l'instant, d'un dia per l'altre. Ja coneixem el càncer. Entres en una fase pal·liativa i en una fase terminal. Poden ser dies o mesos. A mi és aquesta última part, com a treballadora social que sóc, la que més em preocupa i em porto a casa, perquè és el moment quan tens que donar a la família tot allò que necessita. Per això que després, quan el nen mor, el record, si s'ha fet ben les coses, ja sabem els professionals que morirà aquest nen, perquè ja ho sabem, per desgràcia ja ho sabem. Però si es fan ben les coses, ho vius, evidentment, amb molta tristor i molta pena, però ho vius millor perquè s'ha fet la feina bé.
Igualment, quan has fet la pregunta de si us emporteu la feina a casa, naturalment que sí. Com no te vas a llevar a aquesta casa plena de família? Sí que intentem gestionar-ho. L'equip té una supervisió mensual externa, també, sí. Externa, emocional. És una vivència de nit, de matí, tarda.
S'ha d'estar fet una pasta especial per tenir aquesta feina.
Bueno, hem demostrat que tenim moltes pastes diferents i hem fet un bon mejunje. Vull dir que aquí, en definitiva, no és una feina normal, no vulguem dissimular. És una feina engrescadora i és un projecte de vida, de vida. I t'hi apuntes o no t'hi apuntes? És material delicadíssim. Per tant, jo crec que sí, que la pasta d'intentar ser bona gent, no?
És un tòpic, però fa molt feliç sentir que la teva feina és útil, de veritat. I a mi em fa molt feliç, això.
No seríem qui som si no tinguéssim voluntaris, i en tenim, i estupendos i meravellosos. Vull dir, és que s'ha de parlar del voluntariat, perquè és el capital social nostre, és el voluntariat. A l'equip tècnic som reduïts. Entre Lleida, Barcelona, Tarragona, la casa, els hospitals i tot, som 24 persones. Amb això no fa res. És que no fa res.
Per nosaltres és quasi el buc insígnia de la FANOC. Uh-huh. És poder acompanyar d'una altra manera aquestes famílies. Permanentment, els voluntaris de la FANOC estan de 10 del matí a 8 de la nit cada dia de la setmana durant tots els mesos de l'any. És impressionant la cobertura que es fa. És un tema delicat, els drets dels nens, de les famílies, els límits de fins a on pot arribar un voluntari, la informació que té que tenir el voluntari. Realment és un món molt bonic, però que es té que treballar amb molta cura i es té que tenir molta responsabilitat i molt compromís, per una altra banda.
Com amenitzar el seu dia a dia a l'hospital? Cal compatibilitzar el manteniment d'una rutina amb els efectes secundaris dels tractaments que no permeten fer vida normal. De què parleu amb els nens?
Coses de nens, clar. O sigui, el que volen jugar, què fan, que els hi diverteix. És que són nens. Amb els nens parlem de coses de nens. Clar que sí.
L'ideal seria intentar no parlar-los diferents que qualsevol altre nen. Vull dir, parlar de les mateixes coses que parlés amb l'altre nen, i evidentment doncs hi ha nens que parlaran més, menys, però els mateixos temes. No tenen per què interessar-los temes diferents. Intentar que no els interessin temes diferents.
Ara és molt xulo perquè parlant d'adolescents, que potser són els que més territori i idioma podem parlar, han tingut adolescents que han estat més còmodes parlant amb nosaltres que no amb els propis pares, no? Que també és la lògica. Us en recordeu d'aquella nena adolescent que estava vivint 24 hores al dia amb la mare al llit a tres pams del costat. La una i l'altra no estaven fins al gorro d'aguantar-se i llavors s'escapaven la una de l'altra. Però és que és la lògica, no? Com pots estar amb 16-17 anys això, vivint, dormint, menjant amb la teva mare al costat quan ets adolescent i el que tens ganes és d'engegar-la, cosa que ens agrada que es faci. I llavors el que fan és fer-se amigues nostres, potser de la gent més jove, no de mi, que jo tinc un altre rol, no? I parlen doncs, de moda, de cantants, de grups, que no sabem a vegades ni de què parlen, però perquè se senten còmodes en establir unes converses amb nosaltres que no som la mama o el papa.
Però la lluita no acaba quan reben l'alta mèdica. 3 de cada 4 supervivents del càncer infantil experimenten alguna seqüela. El 25% són severes o potencialment mortals. Estem parlant de malalties cròniques, endocrines, cardíaques, pulmonars, problemes de fertilitat o cognitius. Per exemple, la radioteràpia s'associa amb un major risc de desenvolupar un nou tumor a la zona radiada. Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, amb la Rosa Casals, la Pili Verona, la Pepa González i la Sara Sansuan, que acompanyen a nens i nenes malalts de càncer i a les seves famílies. Com s'afronta la tornada a classe i el grup d'amics un cop superada la malaltia? Se'ls ha d'informar als companys perquè no els impacti veure'ls sense cabells, amb alguna cicatriu, més prims, amb alguna extremitat amputada, perquè se'n facin el càrrec i l'acompanyin? Pepa?
Fem xerrades a les escoles, a vegades perquè ho demanen del mateix hospital, a vegades ho demanen la família. Llavors, és una forma també de posar en contacte els companys amb la realitat que està visquent el seu company, que està malalt. Via Skype, via que es fan vídeos i se'ls tornen. Però, clar, també depèn de la confiança que tingui ell o ella d'explicar als seus companys el que li està passant, perquè hi ha vegades que els adolescents també prefereixen fer-ho a la seva manera.
Bueno, decideixen més la manera en què volen portar aquest procés. Hi ha adolescents que fan com un KitKat, no, diem, de dir no vull que em vegin així, i, bueno, pues, no és que perdin. Aparquen les amistats i volen tornar a ser les d'abans o els d'abans, no? I llavors jo no vull que ara em vegin així. I hi ha altres que hem tingut aquí nanos. Teníem les visites dels col·legues tot el sant dia aquí. Quan tornen a l'escola o a l'institut, sí que certament hi ha gent que queda amb seqüeles i no tornen igual. Per tant, és important que el professorat, que els AMPAs treballin conjuntament per preparar la tornada. O a vegades el nen torna diferent, no físicament, sinó, pues, en fi, torna diferent mentalment. Però quan tornen a escola, realment no impacta tant. És durant el procés, és el tema de la pèrdua de cabells, de quedar-se molt prims, de tenir el cap amb cicatrius, que impacta bastant veure'ls així.
Una cosa que es fa molt, sí, i que està molt bé, és que al principi de curs es fan una fotografia. Llavors, a final de curs, una altra fotografia. Llavors el que es veu és la diferència, la diversitat, perquè tots tenim diferències. Llavors, clar, potser hi ha un company que ha tingut una malaltia, però hi ha altres on li ha caigut una dent, l'altre es porta ulleres, un altre s'ha engreixat, l'altre s'ha primat, tots són diferents.
L'època que es va donar per la tele de polseres vermelles, allò va ser una plataforma per fer visible aquesta malaltia va arribar a tota la gent. Va ser una locura. Això és bo per aquest col·lectiu. Nosaltres, com a FANOC, un dels objectius és fer visible aquesta malaltia. Però no solament perquè els nens, quan tornin al col·le, se sentin més còmodes perquè es coneix més la malaltia, sinó per també intentar modificar polítiques socials en benefici d'aquest col·lectiu.
És de nit, és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit.
Escolteu, les mares porten més càrrega que els pares quan el nen ha de triar qui entra a quiròfan, per exemple, només una sola persona. Tria la mare.
Jo aquí, com a treballadora social, sempre, i hi ha gent que no està d'acord amb mi, però la percepció que jo tinc d'aquests anys és que hi ha més cuidadores mares que pares. Per una banda, el tema professional, evidentment, que ara potser s'ha igualat més, però jo recordo fa 10 anys treballaven en general més homes que dones. Segueix existint la figura materna que no treballa, i això és una realitat. Però a banda d'això, tira més la mare. No sé, jo sóc mare, eh? I d'entrada, si em trobés en aquesta situació, voldria estar jo. Però jo no crec que sigui un tema de rol, de que la mare ho faci millor. Jo crec que és més un tema d'instinto. No estic parlant de que el pare no sàpiga cuidar.
La Sara no està d'acord.
No, però no ho sé per què, no ho sé.
Ah, però és la realitat.
Però la realitat
sí,
és aquesta, sempre
la realitat és que hi ha més mares cuidadores.
Hi ha més mares.
I hem tingut pares cuidadors meravellosos. Meravellosos. Que s'han sortit estupendament. Però, a veure, anem a parlar de realitats. Que quan el nen és petit, qui vol és la mama. Quan els nens són petits, volen la mama. En recordem-se'n tots de quan un nen agafa febre. Hola, papa, vine amb mi. No, mama, sí. Ja mamitis amb la malaltia, no?
Jo no crec que sigui una qüestió d'instint de persona, home-dona, sinó una qüestió d'una tradició cultural antiquíssima.
Sí, en les dues coses.
No, segurament, però jo crec que hi pesa, també.
Això, estem parlant d'una malaltia, no? Estem parlant de que se'n va a treballar a Nova York i et deixo els nens. Aquesta igualtat en la malaltia canvia. Jo crec que canvia i és quasi lògic, no? És un assumpte tan delicat que jo crec que tots dos voldrien estar aquí.
Sí, exacte.
La majoria de vegades el que passa, però s'han de decidir perquè a vegades la família depèn del sou. Mm.
Creieu que s'investiga prou el càncer infantil? Com patiu les retallades en salut o el 155? Ara, suposo, més cases dels xuclis, més llars d'acollida com aquesta per familiars.
Jo crec que s'investiga molt. Molt. És una de les malalties més investigades aquí a Catalunya, som centre de referència, jo crec que hem d'estar molt orgullosos. Una altra cosa és que els diners que estan per fer investigació siguin pocs o molts. La investigació es fa, que es podria fer més, evidentment, i això també depèn de les polítiques, i aquí entraria tot el tema de què passa i què deixa de passar amb els diners de tots els contribuents. Que es pot millorar, evidentment, sempre es pot millorar. I aquí està la FANOC, que és la cara visible. És una de les cares visibles del càncer infantil. I per això la nostra reivindicació no solament, i la nostra proposta no solament és a nivell hospitalari o a nivell de Casa del Xuclis, és a nivell global, de poder modificar polítiques socials en benefici d'aquests nens i, si pot ser, d'altres nens que tinguin altres patologies que realment són malalties oblidades perquè són tan poca la incidència que aquestes famílies no tenen veu.
Jo ja no tindria l'energia de muntar una segona casa de xuclis, però per què no? Clar que caldria una segona casa de xuclis. Quan vàrem començar com a FANOC, ara farà 30 anys, els índexs de supervivència eren al revés de del que ara parlem, no? El 20% eren supervivents i quasi un 80% morien. I ara estem al contrari, no? Han millorat els protocols de medicació, tot ha anat millorant. I què ha passat? Que si l'índex de supervivència és tan fantàstic, és com l'anunci de la tele del tràfic, el fantàstic és el 100%. Vale. Hem d'anar a buscar això, nosaltres no. Hi ha gent que fa recerca, gent que investiga, els protocols cada dia s'afinen més. Per tant, hi haurà un moment que serà una malaltia crònica. Ho diuen els màxims metges que es dediquen a això. I què fa això? que sí que es necessitarà en cases de xuclis, perquè si tu tens un 100% de supervivència, vol dir que és cronificada la malaltia, vol dir que els hi hem de donar més recursos socials. Si tu em preguntes, faria falta una altra casa dels xuclis? Quan nosaltres la vam pensar, jo me'n recordo una frase d'un doctor, no? I va dir, però on aneu amb aquesta casa tan gran? Si això estarà sempre buit. Bueno, que
la veritat
ara,
és que teniu llis de l'espera.
Sempre ple, no? Per tant, dius, potser si hi hagués una segona hi hauria més comoditat, no haurien de compartir habitatges. Sí que és cert que el que s'havia viscut fa aquests 30 anys, tinc l'edat per dir-ho, sí que havia arribat gent a dormir als cotxes o a les butaques de l'hospital, i ara això no passa, o si passa és mínim, perquè no volen marxar d'allà i mentre els hi busques el recurs. Que fantàstic si hi ha una altra casa dels xuclis 2. El que hem de fer és que tota la gent que ve a Barcelona es senti molt ben acollida a Barcelona. No pateixin més de lo que ja estan patint.
Rosa Casals, Pili Verona, Pepa González i Sara Sansuan, moltes gràcies i molt bona feina.
A vosaltres.
A tu. Gràcies per venir. Moltes gràcies.
Solidarni, Radio Catalunya.
Solidaris.
La de Posa't la gorra, de la FANOC, de la Casa del Xuclis, posatlagorra.org, no és l'única campanya. Abans dèiem que volem l'hospital oncològic més gran d'Europa i el tercer del món, el Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center Barcelona. Atendrà uns 400 pacients l'any i farà recerca i investigació per crear nous medicaments, millors tractaments, però costa 30 milions d'euros. Ja se n'ha recaptat la meitat. Podeu fer donacions a paralosvalientes.com. I acabem aquests solidaris del Dia de Reis sobre els infants i adolescents amb càncer i sobretot sobre els seus familiars, amb tres cares visibles de la malaltia. El periodista Carles Capdevila, a qui trobem a faltar, va escriure aquest article sobre els millors reis de la seva vida.
Sopàvem d'hora, a les 7 del vespre, i hi havia èpoques que el pare després encara baixava al taller a fer feines pendents. Jo a vegades li feia companyia i tafanejava, sempre després de fer els deures. Tenia molt clar que de gran seria fuster, com ell, com l'avi, com el besavi. N'estava orgullós d'un pare artesà que sabia fer portes, finestres, taules, cadires, mobles a mida. Aquell desembre, l'home estava atabalat fent una taula de ping-pong, un encàrrec que li havia fet un client important. Era la primera que feia la seva vida i havia de ser professional. Llavors no hi havia Ikeas ni Decathlons i els clients confiaven en ell. El vaig ajudar alguna nit, o almenys ell em feia sentir útil, com si ajudés. La va fer pintar verdíssima, amb línies blanques, i li va quedar fantàstica. Feia molt de goig. I la taula va desaparèixer del taller. No recordo què havia demanat jo aquell any per Reis. Encara arrossegava el trauma d'un escalèstric que m'havien portat l'any anterior, la pista més senzilla. El dia 6 al matí ens van dir que pugéssim a les golfes. Les havien estat arreglant i es veu que els Reis havien aprofitat la novetat per deixar-hi els regals. Vam córrer escales amunt amb el meu germà. I allà, a dins d'una nova habitació feta a mida, hi havia la taula de ping-pong professional. L'havien encarregat els Reis per nosaltres, pel meu germà i jo. I ells hi van afegir la xarxa, les raquetes i pilotes. Aquell dia ho vaig entendre tot. Vaig confirmar per sempre més que els Reis existeixen i sobretot vaig entendre el perquè de la seva màgia. Confien els encàrrecs als millors professionals del món. Per això, tot i els riscos evidents, van decidir que la nostra taula l'havia de fer un fusteràs de la talla del pare. D'això fa més de 40 anys i la taula està forta com el primer dia. Els Reis van triar bé.
L'actor Pau Poch, l'Ivan de la sèrie de televisió Merlí, va patir la malaltia, el càncer, quan era petit, va sobreviure i ara ens recomana una d'aquelles pel·lícules per canviar el món, per ajudar-nos a entendre millor la malaltia.
Yo no sé qué estamos mirando. No va a aparecer ninguna modelo.
Tranqui, tío, tranqui, que ya la verás. Y cuando la veas te vas a cagar.
¿Sabéis una cosa?
¿Qué?
Me han dicho que mi pierna ya está hecha.
Esta setmana me la primera prova.
Hola, sóc el Pau Poc i sóc actor. Potser em coneixeu d'haver-me vist fent el personatge de l'Ivan, a Merlí. I ja que avui parleu de la Casa del Xuclis, doncs em fa il·lusió aparèixer aquí un moment i poder-vos comentar que és un projecte que al que li tinc molt de carinyo, la Casa del Xuclis. Vaig poder conèixer a la gent que organitza i també algun dels nens. Jo personalment havia estat molt malalt de petit durant 3 anys a l'Hospital Sant Joan de Déu. Per sort em vaig recuperar i és una història que em toca una mica de prop. I m'agradaria recomanar la pel·lícula Planta Quarta. Va ser de l'Albert Espinosa, la va escriure ell, i crec que és una de les primeres pel·lícules que aquí a Espanya va apropar el tema dels nens i els adolescents amb malalties als hospitals, i crec que ho va fer amb una sensibilitat molt maca i que pot apropar l'espectador a aquestes experiències.
I l'Erika Vidal, l'exfutbolista del millor Barça de la història, recordarem sempre el seu dorsal, el 22, perquè s'ha enfrontat 2 cops al càncer i 2 cops l'ha vençut, ens tria la cançó per acabar aquests solidaris.
Hola, soy Erika Vidal. Feliz año nuevo a todos. La canción que os aconsejo es Somebody That I Used To Know, de Gotye, una canción pues que me animó mucho durante la enfermedad, que escuchaba casi cada día. Es una canción que empieza suavemente y eso me hacía pensar un poco a mi vida de niño. Y al final, pues cuando se escucha bien las palabras, la canción dice que podemos aprender mucho de la gente, sobre todo de nosotros mismos. Cuando creamos que conocemos bien a las personas, pues al final se ve que no. Entonces en esta vida pues siempre hay que ir con cuidado. Intentar pues tener apoyo de nuestra gente y luchar juntos.
I amb l'Erika Vidal marxem. Aquests solidaris dels més valents del Dia de Reis l'hem fet la Carla Verdés, Patge Reial i Gualadí, i el Santi Soler, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura, Camells d'Orient. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, des d'Euskal Herria, amb més Ràdio Sense Fronteres.
That you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. So when we found we could not make sense.